Continguts en xarxa.
Això és el Cinema a la Xarxa i estem aquí acompanyats de Víctor Alexandre. Víctor, benvingut.
Bon estiu, Clara Bordagí.
Molt bon estiu. Com sempre, el Cinema a la Xarxa no falla. Estem aquí una setmana més. De qui parlem avui?
Doncs mira, aquesta música superba amb què hem obert el Cinema a la Xarxa era el tema principal d'una superba pel·lícula del 1951 que va dirigir Elia Kazan, Un tramvia anomenat Desig. És un títol molt, molt maco, eh?
Sí.
Un tramvia anomenat...
Sí, sí.
Bé, a mi m'agrada, en tot cas. Un tramvia anomenat Desig, basada en l'obra teatral de Tennessee Williams i protagonitzada per Vivian Leigh i Marlon Brando en els papers de Blanche DuBois i Stanley Kowalski. A Broadway, Un tramvia anomenat Desig es va estrenar el 1947 i el paper de Vivian Leigh, no el feia ella, però feia una altra actriu britànica, el feia Jessica Tandy. Per qui no recordi ara, no situït Jessica Tandy, direm que la podem recordar les pel·lícules Tot passejant Miss Daisy o Tomàquets vers fregits. A Catalunya, Un tramvia anomenat Desig se'n va estrenar una versió en teatre interpretada per Vicky Peña, Roberto Álamo, Ariadna Gil i Àlex Casanovas. És una obra d'una força i d'una sensualitat latent, tota l'estona, extraordinàries. I la versió cinematogràfica és un dels grans, grans, grans clàssics del cinema. Si en parlem, és perquè, bé, avui continuant amb el cicle d'estiu dedicat a grans compositors cinematogràfics, tenim com a protagonista l'home que en va compondre la seva banda sonora, és a dir, Alex North. Si la pel·lícula és un clàssic, Alex North també és un dels músics clàssics dels anys daurats de Hollywood. Era nord-americà i va morir el 1991 a 80 anys. El seu debut com a compositor de bandes sonores en un llargmetratge el va fer quan tenia 31 anys, ja una miqueta no era joveníssim, però va ser una cosa molt puntual. Molt esporàdica, perquè quan ell comença veritablement la seva carrera no és fins 10 anys més tard, el 1951, amb el film Cartes enverinades d'Otto Preminger amb Linda Darnell i Charles Boyer. I immediatament després, aquell mateix any, el 51, ja fa Un tramvia anomenat Desig i rep a més una nominació a l'Oscar. Un debut esplèndid, no?
Sí, sí.
Ara escoltarem un tema que Alex North va compondre 10 anys després per una altra pel·lícula mítica, una pel·lícula exquisida de John Huston. Es tracta d'un film protagonitzat per Claire Gable, Marilyn Monroe i Montgomery Clift amb una música d'Alex North bellíssima, The Misfits, Vides Rebels. Mm-hmm.
És una música que et transporta, et captiva. Què ens pots dir d'ella, de la música aquesta?
Doncs mira, sí, és una música preciosa. Preciosa, d'Alex North, composta per una pel·lícula que també era preciosa. Una pel·lícula trista i alhora preciosa. The Misfits, Vides Rebels. He de dir que el títol català, la veritat és que és una vulgar traducció feta per TV3 del títol espanyol Vides Rebeldes. A mi no m'agrada gens perquè, vaja, trobo que és una manipulació molt burda del títol original basat en una obra d'Arthur Miller, que és The Misfits. I The Misfits vol dir els inadaptats.
Això passa, que a vegades els títols originals no tenen res a veure, no?, amb la traducció que es fa perd gràcia.
Sí, saps, si no n'he vero ben trobato, li poses Vides Rebeldes i endavant, no?
Podries haver buscat un altre nom, un altre sinònim.
Bé, els inadaptats és un títol perfecte, vull dir, per l'autor li va posar els inadaptats i no va fer perquè sí. No s'ha jugat sobre la ruleta, saps? Li va posar els inadaptats perquè realment els personatges aquells són inadaptats. Ho veus quan comença la pel·lícula, seguida ja ho veus. Fins i tot el terme fracassats s'ajusta més al sentit original que no pas Vides Rebels. Però bé, així com dius, de casos de títols manipulats maldestrament n'hi ha moltíssims en el cinema, un món. The Misfits és una pel·lícula molt estimada per tots els cinèfils d'arreu del món, molt, i per diverses raons. Mira, ho és per la direcció de John Huston i per la història que explica, que fa que t'acabis estimant tots aquells personatges inadaptats que interpreten Claire Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Clift, Ellie Wallach i Thelma Ritter, i que són com, no sé, com ànimes perdudes. Estan tots fabulosos. Una altra raó pel qual els amants del cinema s'estimen aquesta pel·lícula és perquè Claire Gable, de 59 anys en aquell moment, va morir d'un infart 12 dies després d'acabar el rodatge.
Ostres.
Una altra raó també és perquè va ser la darrera pel·lícula de Marilyn Monroe. No en va fer cap més. Aquí pràcticament tothom s'acomiadava gairebé del cinema una mica, sense saber-ho. Marilyn Monroe va començar una altra pel·lícula després d'aquesta, però ja no la va acabar, perquè va morir. Va morir un any i mig després. I a més a més, se la va acusar a Marilyn d'haver provocat els nervis i la mort de Claire Gable amb els seus desequilibris emocionals que obligaven a repetir i repetir escenes que ell, que ja estava molt fotut, ja estava molt malalt, doncs el fatigaven. Tanmateix, això no està gens clar, és a dir, que fos cert, no està tan clara la cosa, que fos així. Ell havia volgut, en Claire Gable havia volgut fer més esforços dels que li demanaven en el rodatge i això sí que realment el va fatigar. I com que està molt malament del cor, doncs mira, 12 dies després va morir, però no se li pot carregar la mort a Marilyn Monroe tampoc. Una altra raó de l'estimació per aquesta pel·lícula és perquè Montgomery Clift, després de l'accident de cotxe que va patir, que havia patit el 1956, doncs, i un accident, per cert, que li va desfigurar la cara i que el va marcar psicològicament per sempre, doncs va morir 6 anys després, jove, a 45 anys. És a dir, que tot, no sé, saps, s'ajunten una sèrie de circumstàncies amb aquesta pel·lícula, amb el tema que toca i els actors, la vida personal dels actors, es barreja tant tot que té una màgia especial. Hi ha una tristesa, com t'he dit, latent, que plana tota l'estona sobre els personatges i els seus intèrprets, i és una tristesa que va de la ficció a la realitat i a l'inrevés, i que es transmet a l'espectador, i a més en un blanc i negre meravellós. I les imatges d'aquesta pel·lícula doncs et queden per sempre en la retina amb la música nostàlgica d'Alex North. És a dir, és una delícia, les coses com siguin. Són de les pel·lícules que a mi m'han fet estimar el cinema, per dir-ho clar. Aquest tema que ara escoltarem no és d'aquesta pel·lícula, però és també un tema preciós. Alex North el va compondre per un duet protagonista també gegantí, Richard Burton i Elizabeth Taylor, Qui té por, de Virginia Woolf.
un estil diferent del que hem escoltat fins ara i d'una pel·lícula que té uns quants anys.
Sí, aquesta, aquest tipus de Virginia Woolf és del 1966. És un film dirigit per Mike Nichols, basat en una obra portentosa d'Edward Albee. I el film està protagonitzat, per ja ho hem dit, per un Richard Burton i una Elizabeth Taylor, però és que estaven en estat de gràcia, tots dos. Estan immensos. És un drama d'una intensitat brutal, d'una intensitat sense concessions, que quan acaba la pel·lícula, sospires alleujat perquè acabes de viure dues hores amb la mateixa sensació que si formessis part d'aquella trama, saps? I fas... la gent sospira, no?, perquè dius, ostres, Déu-n'hi-do el que acabo de veure. A Catalunya se n'han fet diferents versions teatrals. El 2011 se'n va fer una que protagonitzaven Emma Vilarassau, Pere Arquilloé, Mireia Xalà i l'Ivan Benet. I en cinema també impacta moltíssim i no surts, ja et dic, no surts de la sala igual que has entrat. Igual que hi has entrat, no surts. El cert és que Mike Nichols manté l'estructura teatral en tota la pel·lícula, perquè llevat d'algunes imatges exteriors, gairebé tota l'acció transcorre en interiors. Els dos actors secundaris de la pel·lícula, Sandy Dennis i George Segal, també estan molt bé, especialment ella. I per cert que tant Sandy Dennis com Elizabeth Taylor van guanyar un Oscar per aquesta pel·lícula. La Taylor el va guanyar com a millor actriu i la Dennis com a millor actriu secundària. Richard Burton i George Segal no van guanyar, però van estar nominats. També van ser nominats el director Mike Nichols, també va ser nominat a la pel·lícula, i el músic Alex North per la banda sonora. Alex North ens ha deixat un llegat d'unes 60 o 70 bandes sonores, moltes de les quals són, com hem pogut veure o com hem pogut comprovar, per a pel·lícules molt importants, pel·lícules històriques. Però n'hi ha més, n'hi ha moltíssimes. Viva Zapata, d'Elia Kazan, amb Marlon Brando i Anthony Quinn. També porta música seva La Rosa Tatuada, de Daniel Mann, amb Anna Magnani i Burt Lancaster. Un rei per a quatre reines, de Raoul Walsh, amb Claire Gable i Eleanor Parker. Després també el llarg i càlid estiu, de Martin Reed, amb Paul Newman i Joan Woodward. El soroll i la fúria, de Martin Reed, amb Yul Brynner i Joan Woodward. Spartak, de Stanley Kubrick, amb Kirk Douglas, Gene Simmons, Tony Curtis, Laurence Olivier, Peter Ustinov, Charles Laughton. Aquesta música de Spartak va estar nominada a l'Oscar. També Cleòpatra, de Joseph Leon Mankiewicz, amb Elizabeth Taylor, Richard Burton i Rex Harrison, que també va estar nominada a la banda sonora. El turment i l'èxtasi de Charlton, que la feien Charlton Heston i Rex Harrison, també música nominada. Les sandàlies del pescador, amb Anthony Quinn, un altre cop nominada. Ja veus que moltes nominacions, Alex North.
Sí.
També tres films dirigits per John Huston, a part del que ja hem dit dels inadaptats. Amb Huston, Alex North va fer la música de Sota el volcà, basada en la novel·la del Malcolm Lowry, amb Albert Finney i Jacqueline Bisset. L'honor dels Pritzi, basada en la novel·la de Richard Condon, amb Jack Nicholson i Kathleen Turner. I Dublinesos, basada en el text de James Joyce, amb Angelica Huston. Alex North... ell no es va retirar mai. Va treballar sempre fins al darrer alè, i és a dir, que va morir treballant. I va morir treballant el 1991, quan tenien 80 anys, just dos mesos abans de fer-ne 81. Nosaltres l'acomiadarem escoltant una cançó que és potser la seva composició més coneguda. Ell la va escriure l'any 1955 per a una pel·lícula que va passar completament desapercebuda, que es titulava Unchained, desencadenat, sobre un pres que es debat entre la conveniència d'acabar la seva condemna per reunir-se tot seguit amb la seva família o fer el que li demana el cos, que és fugir. I tot aquest film, tot l'home en aquest film era desconegut. No la gent que hi apareixia no era coneguda. L'única persona del repartiment mínimament coneguda era l'actriu Barbara Hale, gràcies al seu paper de Della Street com a secretària de Perry Mason a la sèrie que protagonitzava Raymond Burr a la tele. A part d'això, doncs, els altres eren molt, molt, molt poc coneguts. A la banda sonora de la pel·lícula Desencadenat, la cançó d'Alex North, que es deia Unchained Melody, melodia desencadenada, la cantava un cantant de segona fila que es deia Todd Duncan. Però el 1965 la van agafar dos germans, els Righteous Brothers, i la cançó es va disparar fins a esdevenir tot un estàndard. Fixa't fins a quin punt es va fer famosa aquesta cançó, que ha estat interpretada per uns 700 músics.
Carai.
I ha estat enregistrada, sí, en diverses llengües més de 1.500 vegades. És brutal.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, no,
estem parlant de moltes versions.
Sí, és així. L'autor de la lletra no era ell, eh? L'autor de la lletra no va ser Alex North, va ser Heiseret, que es va negar a incloure la paraula desencadenat en la lletra. Li demanaven, perquè clar, la pel·lícula es veia desencadenat, per tant li demanaven que posés que la lletra digués la paraula.
Clar.
I ell deia que no, que de cap manera. I aleshores la paraula desencadenat només apareix en el títol. L'any 1990, la pel·lícula Ghost, protagonitzada per Patrick Swayze i Demi Moore, va incloure aquesta cançó a la banda sonora en versió dels Righteous Brothers. I esclar, un altre cop es va tornar a posar de moda la cançó i a sonar, i a sonar, i a sonar, fins al punt que molta gent jove la identifica amb la pel·lícula, amb la cançó, identifica la cançó amb la pel·lícula Ghost.
Mm, sí, sí.
Cosa que no és certa, perquè ja hem dit que va néixer el 1955 per una pel·lícula rodada 35 anys abans d'Agost.
Mm. Però encara no l'hem escoltat i ja sabem de quina cançó estàs parlant. Ara sabem de quina cançó estàs parlant.
Molt bé, molt bé.
Segur.
Doncs bé, nosaltres diem adéu al seu autor, el gran Alex North, escoltant la seva famosa melodia desencadenada.
Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, I'll be coming home, wait for me.
en xarxa.